que deia és que el club continua necessitat de vendre un jugador com ho estava l'any passat.
Escolta, fem la llista dels que posin al mercat. Per favor, que no hi sigui Fermín, per favor.
Però comenci per Efe, també.
El qui vulgueu, però que no sigui Fermín. Posem línies vermelles, per favor.
Sí, sí, estic d'acord.
Jo estic d'acord amb que Fermín ha de ser intransferible, n'hi ha molts per davant seu, i vull comentar també, que crec que ho heu dit, però la valentia parlant català em sembla genial. També aquesta il·lusió, no?, de retrobar-se amb Messi, havia comentat diverses vegades, no?, la il·lusió que li faria jugar o en contra d'ell, i crec que és un futbolista que crec que s'ha mostrat amb els micròfons tal com és al camp, desenfadat, amb ritme, és molt alegre, per tant, jo crec que ara mateix és un futbolista importantíssim per aquest Barça i que estigui lluny de totes les ofertes que hagin de venir.
Té raó la Mireia, que ha estat graciós al moment en què dius si de Messi el que sigui, la samarreta, els pantalons...
Els pantalons, les mitgetes, tot el que pugui emportar-se.
Si Déu vol, tindrà oportunitat de... Bé, el Mundial pot ser que no et toqui, però en teoria Espanya i Argentina estan cridades a
anar poden trobar-se
lluny en el Mundial.
No, ràpid.
Ràpid, sí. Sí,
podrien trobar a vuitens, no? Si una de les dues queda segona.
Si una de les dues queda segona del seu grup, es creuen a vuitens.
Ah, doncs això és
una
molt,
primera i una
això
segona.
Això és molt d'Argentina, començar a cagar-la.
No, molt d'Argentina, sí.
En fi, això ja ho veurem aquest estiu. Ara hem escoltat Fermín, també els nostres col·laboradors. És la vostra hora. Ja tinc per aquí el Manel Elias, però abans, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Avui us preguntàvem quina qualitat valoreu més en Fermín, el gol, la pressió, l'energia o una altra?
Doncs sobretot l'energia. Els nostres oients valoren l'energia en un 58%, el gol en un 21% i la pressió en un 14%. A X, el Damià Feixas diu possiblement l'energia i la grapa que aporta, però també la polivalència i el gol. El Jordi Duran diu, li valoro la passió, això li permet transmetre energia a l'equip i executar una gran pressió, però el que li valoro més és el gol, sap que pot marcar i ho prova. El Macià Nicolau, jo el que li valoro és que tingui les tres, jugador importantíssim per l'equip, pel que transmet a la resta de companys, com en el seu moment ho era Luis Enrique. I el Lluís Penya-Segat diu, el gol va molt car i tenir un jugador de segona línia que marca gols amb xut potent no té preu. Des de l'Instagram, la Núria GJ2198 diu, en aquest noi tot és valorable, un geni de la Masia. L'Àlex Cat 08 diu, jo valoro molt la mentalitat que té, que fa que es deixi l'ànima tots els minuts que juga i que la seva energia es tradueixi en una pressió constant que permet que robi moltes pilotes i generar moltes ocasions de gol. És increïble la facilitat que té per fer gol amb totes dues cames. I en general hi ha molts comentaris que valoren el fet que parli català.
Com ha fet la Mireia, i nosaltres que evidentment li agraïm, especialment per la voluntat d'adaptar-se a casa nostra com ha tingut ell des que va arribar. Per cert que parlava ell també del que li demana Flick, que de tant en tant diu sí, molt bé Fermín, però ha d'estar més tranquil amb la pilota. Clar, és una mica... Fermín és verticalitat, és aquesta energia que li destaquen els nostres oients, però també és veritat que a mesura que vagi madurant, perquè encara és molt jove, segurament triarà millor quan verticalitzar i quan allargar possessions. Vaja, que jo crec que encara no hem vist el sostre de Fermín. Fins ara, Damià.
Fins ara.
Avui amb 3 minuts de retard, avui els patrocina el Damià Aguilar. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, amb una d'última hora s'acaba de confirmar que Noelia Castillo ha rebut finalment l'eutanàsia. És aquest cas que fa 2 anys que va quedar encallat als tribunals i que és un cas únic per això, per aquests 2 anys de lluita, també perquè és la persona a Catalunya més jove a la qual se li ha aplicat l'eutanàsia, també pel motiu pel qual se li aplica, sobretot per motius de salut mental, i això ha fet que el Parlament de Catalunya ja estigui treballant per impulsar una reforma de la llei de l'eutanàsia perquè aquests recursos no puguin comportar un temps tan llarg com el que ha patit la Noelia, que com dic, fa pocs minuts acaba de confirmar que ja se li ha aplicat l'eutanàsia i, per tant, ja ha mort. Una altra notícia important d'aquesta tarda és que sabíem que havia de passar en algun moment és la reforma del govern espanyol, de l'executiu de Pedro Sánchez, perquè María Jesús Montero es presenta a les eleccions a Andalusia, per tant, deixava un càrrec important i l'ocuparà, per una banda, l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es farà càrrec de la vicepresidència primera del govern espanyol, per tant passa a ser la mà dreta de Pedro Sánchez, podríem dir, i el valencià Arcadi Espanya, que és exconseller del govern i actual secretari d'Estat de Política Territorial, serà el nou ministre d'Hisenda, ocupant el càrrec també que tenia María Jesús Montero. Tornarem a parlar de l'Iran. Hi ha hagut una roda de premsa molt llarga de Donald Trump, molt amenaçador, contra Teheran, dient de nou que accepti les seves condicions de pau o el que passarà serà molt greu.
Vindrà l'infern, va dir.
Vindrà l'infern, doncs fa una estona ha seguit dient que estan destruïts completament i que serà molt pitjor encara, atacaran molt les seves instal·lacions elèctriques, etc. I el termini, recordem que s'acabava demà. Ja veurem si dona més marge o no. I tindrem també un Catalunya de nit amb molta música. A les 9 comencen els premis Enderrock per premiar les millors bandes populars catalanes. I també perquè a partir de les 11 entrevistarem Eliades Ochoa, que és un dels grans de la música cubana, aquell disc, recordareu, de Buena Vista Social Club, cançons com aquesta, que porten la seva guitarra i la seva veu. Avui passarà pel Catalunya Nit per parlar de música. Diumenge toca Barcelona, però també de la situació a Cuba, perquè recordem que Trump ja va dir que després de l'Iran va cap a Cuba. I també secció de cinema.
Un altre infern.
Un altre infern, ja ho veurem.
Va repartint inferns, el Donald.
Sí, també és veritat que, per exemple, si comparem amb el que va passar a Venezuela, que va ser una operació ràpida, Cuba també sembla un altre escenari que no el de l'Iran. L'Iran ha entrat en un lloc molt i molt més complicat i ja veurem com en surt.
Hauríeu de tenir una secció del bo d'en Donald amb aquella cançó d'Asturismo invadiendo un país de Celtas Cortos.
Sí, sí. Donald Trump ens està donant molta feina, molta, molta feina, perquè cada dia ens té pendents fins a l'últim minut i no saps mai, primer, a quin on en dirà i després si el que dirà l'endemà
serà d'una altra manera.
Vigent, no?
En fi, no. Avorrir-vos no us avorriu. Podria
segur
ser
no.
més seriós tot plegat, però, en fi, i no us conformes perquè no vol. A les 10, Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
L'endemà del 2-6 hem analitzat la victòria del Barça que enllesteix aquests quarts de final davant el Madrid, la victòria del Barça ahir a l'Alfredo Di Stéfano, enllestit tot ja pendent de l'última festa al Camp Nou per la classificació per semifinals. Ho hem comentat amb el Santi Jiménez, el Jordi Grau i la Mireia, amb la Mireia Vera, i ara he pogut sentir, la podeu recuperar ja, l'entrevista que li hem fet a Fermín, jugador ara mateix concentrat amb la selecció espanyola. Amb ell hem parlat bàsicament d'ell i del Barça, i ens ha deixat titulars interessants, com que veu l'equip capaç de ser tan favorit com el Bayern o l'Arsenal per guanyar aquesta Champions, i que sí, li hauria agradat jugar la finalíssima amb Messi, perquè és el seu ídol juntament amb Iniesta, i d'ell voldria qualsevol cosa. Li serveix fins i tot els pantalons, no li cal la samarreta si algun dia s'hi arriba a enfrontar.
I ara, de seguida, a la segona hora, moment de glòria pel boig de la Castellana en setmana de genolls equivocats.
Genolls i turmells, no queda clar la situació de Camavinga.
Fins i tot hi ha una ració de doble rasero capitalino. Avui el boig ho té tot, però abans...
Home,
l'organet. El més famós de Catalunya. Nova edició del Barça reservat, des d'avui ja disponible als vostres aparells, web i app de Catalunya Ràdio, plataforma 3CAT. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui amb quin contingut estrella?
Mira, parlem d'Àlex Ramiro, el porter de Reial Societat. Ja sabeu que el Barça doncs, és un dels porters que agrada. Doncs el Xavi Campos explicarà una mica la idea que té Àlex Ramiro al cap del seu futur. Alguna coseta del dia de les eleccions encara recuperem. Alguna curiositat que ens ha quedat allà de persones importants que van tenir... No només Ter Stegen es va quedar sense votar. Hi ha persones importants que també no van poder votar.
Hi va haver gent que pel mateix preu se'n van portar una cobra i va marxar a casa sense votar.
I, I també parlem de Xavi Hernández. Res a veure amb les eleccions, res a veure ja amb les eleccions del Barça i Xavi, tot això ho fem amb el Bernat Solem, el Xavi Campos i amb el Javi Miguel, sinó que de Xavi Hernández ja parlem una mica del seu futur, perquè fa 2 anys que Xavi Hernández va deixar el Barça, o farà 2 anys a l'estiu, vaja, que ha deixat el Barça, que va deixar el Barça. Són 2 anys on ell ha fet una desconnexió, diríem, de les banquetes, i ha fet una connexió a més nivell personal amb la família, que feia molts anys que no ho podia fer. Amb aquests 2 anys, doncs, hi ha hagut clubs que s'han interessat, evidentment, en Xavi Hernández, però ell va deixar molt clar a la seva gent, al seu representant, doncs, que ell volia temps, no volia agafar cap banqueta ni cap equip. Però ara això ja ha canviat, entrem en una nova fase. Ara Xavi ja té ganes de tornar a una banqueta, i entre les propostes i ofertes que, evidentment, li han arribat i li arribaran de clubs i també de seleccions, doncs n'hi ha una proposta que és força atractiva i que és potent, perquè estem parlant de la selecció del Marroc, que recordareu fa uns dies, quan van canviar de seleccionador, ja va sonar el tema de veure si podia agafar Xavi Hernández pel Mundial. Clar, era molt precipitat, però és cert que aquesta idea encara està sobre la taula, però ja tot això després del Mundial. És una selecció...
És curiosíssim, perquè es va encarregar a Regragui perquè va palmar la Copa d'Àfrica, que ara se suposa que l'han guanyat.
Sí, l'han guanyat.
A Regragui no se'l va encarregar,
No?
Regragui ha pirat ell. Ha marxat ell.
Ah, doncs jo estava convençut que se l'havia encarregat. Mira, fas bé de...
I pel motiu que marxa Regragui, Xavi no agafa la selecció del Marroc.
I es pot saber el motiu?
Sí, que allò és pitjor que la guerra de Cuba, ara mateix.
Sí, no tindria un entorn favorable ara, vols dir?
No.
L'entorn del Marroc no és bo.
I després del Mundial, sí.
Després del Mundial, com a mínim, comences un cicle. És que ara et queden 2 partits amistosos i vas al Mundial. Amb un vestidor que és un polvorí. Sí, sí. Quan s'acabi el Mundial, tu comences de zero. Amb 2 anys per davant.
Sí.
És que si la proposta de Marroc és aquesta, l'endemà del Mundial, Xavi és el seleccionador del Marroc, eh? Ja us ho dic ara.
Molt bé, doncs...
Però per Xavi també és un repte ser al Mundial, no? No té mal equip, el Marroc.
Boníssim, però amb un polvorí i amb 2 partits amistosos abans, allò no és teu, eh?
Ja.
Això ja li va passar al Barça.
Ja, potser això ho aprendrà, no?
Per exemple, això ja s'ho va menjar al Barça. De fet, Marroc ha acabat optant, jo no vull dir un interí, no vull faltar ningú, ha optat pel sub-20, pel seleccionador sub-20, que ho va fer molt bé, perquè va guanyar el Mundial, però estarem d'acord en que el Marroc hauria pogut apostar per un seleccionador de molt nivell, amb cartell, que evidentment no hauria acceptat d'aquí el Mundial. Hauria acceptat d'aquí el Mundial més 2 anys, d'acord? I l'aposta del Marroc ha sigut a veure què passa d'aquí el Mundial. Per tant, la carta de Xavi està més que viva.
No, és...
I més sobretot perquè Xavi no agafarà cap equip, eh? Xavi només pensa en seleccions.
Molt bé, doncs la informació del Grau és absolutament coincident, oi, Laia, amb la que expliqueu al reservat?
Sí, a més, anava a dir que, clar, el Marroc és una selecció potent actualment ja a l'absoluta, però és que a més l'equip sub-20 és campió del món, vull dir, té molt talent jove, molta opció que pugin jugadors joves molt interessants, que vagin pujant a aquesta selecció que agafaria Xavi, per tant, això per Xavi també, doncs, li agrada també tenir aquest talent jove, i això et dona molta més projecció encara de futur. I a més, imagineu-vos si en aquest projecte li pogués sumar i afegir un amic seu com Andrés Iniesta. Tu imagina't si poguéssim recuperar aquest tàndem.
Això és el que m'encaixa menys, perquè Iniesta jo tenia entès...
Iniesta més amb un perfil més de director esportiu.
No, que no hi puguin anar junts, però jo tenia entès que Iniesta estava estudiant per entrenador. De fet, no és que ho tingui entès, és que és així.
Sí,
i em sorprèn que ara afegi aquesta... Vaja, com aquesta amarrada per ser director esportiu, que és, no hi ha... semblen el mateix, però no és el mateix, evidentment.
Nosaltres només ho diem com una opció que, imagineu-vos, encara seria aquest retorn d'aquest tàndem tan fantàstic i meravellós que vam tenir al Barça. Xavi Iniesta al mig del camp, doncs que poguessin compartir un projecte. Però vaja,
I el dia que no pugui jugar un Aji, doncs
s'hi
posen ells i llestos.
Però el cas és que aquest 2026 sembla que serà l'any que tornarem a veure Xavi en una banqueta, i per tant doncs tindrem un altre entrenador català seguint un equip, i nosaltres un equip més per seguir.
Molt bé, doncs aquest és el més destacat, el tema central del Barça reservat, que ja teniu disponible i que la Laia ens ha resumit amb aquella gràcia. Laia, alguna cosa més?
No, res més.
T'ha fet gràcia, això de la gràcia.
Sí, que em digues que resumeixo amb gràcia.
Sí, sí, home, sí, ten... sí. Gràcia en tens.
Sí. Sí, sí, això ho tinc. Altres coses també, no? Però gràcia també. Sí,
sí. Ara s'ho he pres malament.
Ara no, que no que m'ha agradat.
Ah, val, val.
Això, sí, sí.
En fi.
Soc simpàtica.
Avui tampoc li ha anat bé, Mani.
No, avui no. Avui no.
Vaja.
Laia, trobem a faltar. Trobem a faltar aquí a l'estudi. És que ara fa dies que no la veiem aquí.
Sí, sí.
Demà potser tampoc. Demà potser tampoc.
Road, divendres, saps? Saps allò de Road to Budapest? Road to la Panadella. Laia, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Vinga, cap a Madrid.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
El boig de la castellana.
Bueno. Tota la setmana que espero aquest moment. No hi ha... us ho reconeixeré, no hi ha res que m'importi més al món que aquest moment. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I podríeu dir, sembla que hagin eliminat el Madrid de la Champions. No, encara no, però... l'episodi del genoll equivocat d'Mbappé és de les coses més gracioses que han passat en els últims temps. David, a veure si ho descric bé, això. Dimarts, Mbappé atén els mitjans a la selecció francesa, crec que fa alguna entrevista fins i tot, i diu textualment que ha hagut d'anar a París a trobar metges competents. Gairebé coincidint en el temps, Radio Monte Carlo, ja ho vau escoltar aquí el Daniel Riolo, el periodista que va donar la informació, explica que a Mbappé no li havien diagnosticat bé la seva lesió perquè li havien tractat, o com a mínim li havien mirat, el genoll que tenia sa.
El diagnòstic era del genoll sa, el tractament era en el genoll dolent.
I ahir Mbappé torna a aparèixer a la prèvia del Brasil-França i diu que no és veritat, que això no ha passat. Però la gràcia ja ens l'ha feta. Vull dir, això...
Ja ara, no ens, ara ja no ja ho pot negar.
Kilian, ho sento, però
perquè, ja, a veure,
això ja no ens
ho negar. I també t'ha dit que possiblement era culpa seva, que no sabia
però
com
ho havia explicat bé i la iaia fuma. Però, escolta, aquestes 24 hores, David, no ens les treu ningú.
El primer de tot és que la versió francesa és veritat. La segona és que Kylian Mbappé va tenir 48 hores per desmentir la informació de RMC i no ho va fer fins que el Madrid li va segurament recomanar a Kylian Mbappé una roda de premsa per tal de calmar una miqueta el soroll mediàtic que havia provocat aquesta notícia. I tercer, la confirmació de que la història és real, el Madrid desmenteix absolutes xorrades. És a dir, fins i tot van desmentir via comunicat una suposada oferta del Madrid per contractar precisament Kylian Mbappé fa dues temporades. El Madrid no ha fet comunicat, el Madrid no ha parlat, i si truques al Madrid, ni confirma ni desmenteix. És a dir, que hi ha un galimaties important al servei mèdic del club i que jo em crec, perquè, a més, tracto amb gent... És una notícia que ja es parlava a Madrid abans de que sortís a França, eh? De fet, s'ha publicat aquí a Madrid sense dir el nom, però es parlava d'un jugador que li havien tractat una lesió equivocadament a la cama on no tenia la dolència. És a dir, que fa temps que es parla i arrel de que surti la notícia a França ha esclatat també la notícia aquí a Madrid. Però... repeteixo, la notícia és verídica.
A veure, deixeu-me dir dues coses molt ràpides, perquè tal com ho he encarat, sembla que em faci gràcia que Mbappé no l'hagin curat bé. Evidentment no.
Està curat ja, eh?
Ja. A mi el que fa gràcia és el despropòsit mèdic del Madrid, que sembla digne d'una pel·lícula còmica. I és que, a més, ahir l'equip diu que a Camavinga també li van fer una prova al turmell equivocat.
No, i és que, a més, el nivell de filtracions dels jugadors francesos a França és espectacular. Durant tota la temporada, aquí a Madrid s'han assabentat de les lesions de Kylian Mbappé.
Home, la lesió, quan ens assabentem de la lesió d'Mbappé, diria que és un 31 de desembre, si no m'equivoco, a través de l'equip.
Sí.
Això és una
I l'equip també confirma que no jugaria a la semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Sí.
Totes les notícies de Kylian Mbappé i les lesions són de França.
Això m'ho deia avui un amic meu que em deia con Mbappé passa com amb l'Espanya de Franco. Per entrar-te al que passava a Espanya havies de llegir la premsa francesa.
Sí, sí, amb Mbappé està passant això fins al punt, David, que ara ja no sé si vaig molt enllà, però a mi em fa la impressió que Mbappé ho filtra ell perquè està emprenyat i després veu que la situació li ha marxat de les mans i ha d'acabar fent marxa enrere.
El que es comenta aquí a Madrid és que la filtració del clan Mbappé a la premsa de França és perquè comencen a notar el clan Mbappé que a Madrid es parla massa de que Mbappé juga els partits a la carta, que prioritza la selecció abans que el Real Madrid, que el jugador compromès del Madrid és Vinícius i no és Kylian Mbappé, i jo crec que d'aquí la filtració a la premsa francesa, però se li han anat de les mans. És veritat que el club està molt a disgust amb el servei mèdic del Madrid. De fet, el canvi de Mihic és per precisament aquest tipus de capítols. És l'únic canvi. Jo crec que la propera temporada serà més profund el canvi al servei mèdic del club, però sí que és veritat que si alguna cosa li empipa a Florentino Pérez no és perdre un partit, perdre una competició. El que més li empipa a Florentino Pérez és que tothom es rigui d'un capítol com aquest, en aquest cas del servei mèdic del Madrid.
Bé, aquesta per una banda...
De tota manera, el David Sánchez és prudent i aquests dies no haurà sucat pa. Oi que no, David?
No.
Tu has estat en un segon
pla...
És
que, a més, tinc tan clar que és veritat, perquè ho sé, perquè m'ho han explicat, perquè, entre cometes, he vist les proves, que encara que la gent pugui pensar és impossible, com va ser que és veritat? El tema Kylian Mbappé és veritat, però, i repeteixo.
Aquí és on jo vull preguntar-te una cosa, David. Però ell mateix, quan li estaven tractant, ell no sabia quina...
Però tractar-li li tracten el genoll dolent, eh?
Ja, però les proves li fan...
El diagnòstic és sobre el genoll que no toca. Però aquí és on... jo tinc curiositat tècnica de com no va notar ell que el diagnòstic no era el genoll...
Realment
estava lesionat.
Perquè si ell va anar a fer-se una prova i li deien, posa la cama dreta aquí...
Aquesta cama aquí.
Ell he de dir, no, serà l'altra.
Li diria mirar les dues,
no? Jo he arribat a pensar... Exacte, és el que he arribat a pensar jo. Que si li van fer les dues i després es traspaperen i comença la mirada i diu, si no té ni nada. I clar.
Però la veritat és que...
És l'única explicació que li trobo,
és una història que costa de creure, si no és perquè no tenim per què dubtar la informació del company de Ràdio Monte Carlo i després de l'equip, i perquè el David...
És absolutament cert.
I altres companys de Madrid...
I aquest periodista clava totes les informacions. Jo ho feia amb l'època de Karim Benzema... Era pràcticament el mateix, eh? Aquest periodista donava totes les notícies.
Aquesta altra informació que comentava el Costa respecte a Camavinga i una informació de l'equip que apuntava també un error en el diagnòstic del turmell, que també s'haurien equivocat de turmell, aquesta no està confirmada, eh, David?
No, jo crec que si es confirma aquesta, jo crec que esclaten al Bernabéu i refunden el club, eh? Jo crec que la de Camavinga de moment no es parla i ningú la comenta. Amb la qual cosa, a lo millor no és veritat la de Camavinga, però... Amb el tema Kylian Mbappé, jo crec que només veient la reacció del club queda molt clar que si no és 100% verídica, és 99% verídica.
A veure, d'aquí a 37 minuts comença un partit entre amistós, entre el Brasil i França a Boston. Hola.
Sí, no. I vosaltres?
No està parlant amb...
No parla
amb nosaltres. Qui sí que parla amb nosaltres és el Sergi Andreu. Hola, Sergi.
Què tal, com esteu?
Juga Mbappé d'inici en aquest Brasil-França?
Doncs estic intentant esbrinar, perquè he vist un 11 on sí que hi era Mbappé, però després m'ha semblat que no era oficial.
Va. Jo,
mentrestant et diré que Rafinha
i
Vinícius...
El de Brasil el tinc. I Rafinha i Vinícius són titulars.
És veritat, jo també estava buscant...
Està fent l'alineació al metge.
Estava buscant... el compte de la Federació Francesa i no surt l'alineació, cosa que és estranya.
Fa dos minuts, el compte de la Federació Francesa no era l'11 encara.
En canvi, hi ha alguna aplicació... Hi ha LifeScore.
Sí, exacte, que el dona com a titular.
Sí, però és veritat que com a possible lineup...
Exacte.
Que
exacte.
Podria ser que no, però vaja.
M'encanta, està millorant bastant el tema, eh?
Quin tema?
Això, si és titular, vols dir?
Si és titular,
home,
no.
Si és titular, el Madrid titular,
és raríssim que 36 minuts perquè comenci el partit no hi hagi 11.
Li estan mirant el genoll i estan dient, a veure, centrem-nos, quin?
A veure, Mbappé, veurem si... Que jugarà, ho va confirmar Deschamps, el que no sabem és si serà titular o jugarà uns minuts. Segon tema, doble rasero capitalino, David. Valverde, Ja vam discutir dilluns si era vermella o no. Jo continuo pensant que no, però el CTA pensa que sí. I va ahir al comitè de competició, que ara crec que es diu disciplina o no sé quina història, i en lloc de dos partits, que és el que han fet amb tots els futbolistes que han estat expulsats últimament, quan l'acte deia sense possibilitat de jugar a la pilota, penso en Sancet al Camp Nou, que li va fotre una trompada a Fermín, dos partits, Jan Virgili fa algunes setmanes amb el Mallorca, dos partits, fins i tot Brais Méndez, per aquella no agressió contra l'Atlètic Club, dos partits, i en canvi a Valverde li imposen un.
I la meva teoria és, com sempre, aquest comitè intenta molestar el menys possible el Real Madrid per intentar, doncs, aproximar una miqueta les postures amb Florentino Pérez, cosa que és impossible, i només d'aquí s'explica aquesta injustícia de Valverde. Clar, el madridisme no t'ho reconeix, i avui es parlava de... Encara no s'ha fet justícia perquè entén el madridisme que no era expulsió, amb la qual cosa li tindrien que quitar també el partit de sanció que encara li resta a Federico Valverde, però és que és una tras altra. Fran Soto, el CTA, els àrbitres estan intentant, des de la sortida de l'última cúpula de l'arbitratge de Medina Cantalejo, apropar postures amb el Real Madrid, però és impossible. I aquest és l'últim exemple. Intenten una cosa que no aconseguiran perquè l'enemic número 1 o 2 del Madrid a Florentino Pérez és el CTA i els comitès. El primer enemic, evidentment, és Javier Tebas.
Bé, la qüestió és que, jo insisteixo, per mi no era vermella i, per tant, no, és injusta qualsevol sanció, però la realitat és que això no va així.
No, i si tiempo de revisió, ho diuen públicament. I després hi ha una altra cosa, a més, sobre aquesta jugada. Jo no acabo d'entendre per què un àrbitre com el Castamón era, quan ha d'anar a donar-li aquestes explicacions a perquè normal, o sigui, que hauria de ser el normal... Potser sí, però normalment, quan un entrenador protesta per la targeta vermella, normalment, si no és el del Madrid, li posen targeta groga.
És veritat que aquest àrbitre ho fa, ja ho va fer amb el Mallorca. Bé, el Fàbregas l'altre dia deia que ell és partidari del diàleg, però no d'aquesta xapa enmig d'un partit, i podríem estar-hi d'acord. Caram, David, quina setmana, eh?
I s'ha parlat també, per últim, Jordi, de Rodri, el jugador del Manchester City, que va parlar amb els companys d'Onda Cero en el dia d'ahir. Jo vaig estar amb Rodri fa un any a la cadena COPE i vaig sortir de l'entrevista amb la sensació que Rodri volia fitxar pel Real Madrid, i després de les paraules d'ahir està claríssim que la intenció de Rodri és jugar al Real Madrid la propera temporada. I per la marxa del Madrid a les darreres temporades, pel fet de que sempre es busca un substitut a Toni Kroos i a Luka Modric, a mi no m'estranyaria que Florentino Pérez ho intentés.
És estima força. Li pregunten si pel fet d'haver estat a l'Atlètic de Madrid descarta anar al Madrid, i diu que no, que ja ho han fet molts jugadors, això, i que...
Però ell té un any més de contracte, no?
Sí,
fins al Madrid... 2027. Ah,
per tant, el Madrid hauria de passar per caixa.
Sí, el Madrid estaria disposat, parlant d'uns 50 quilos, un jugador que arribaria amb 30 anys després d'una greu lesió, que el jugador vol tornar a Madrid i jugar al Real Madrid. Jo no descartaria que Florentino Pérez ho intentés de cara a la propera temporada, perquè tenen que fitxar sí o sí algun migcampista.
Sí, sí, no, això és evident.
Amb el content que hauria estat Xavi Alonso.
Sí.
Sí, Jo ara... Rodri em sembla un jugador extraordinari. Jo tinc dubtes si el Rodri, després de la lesió, val el que et facin pagar per ell a l'edat que té, que ja deu estar a la vora de la trentena.
30, arribaria amb 30 anys.
Escolta, potser em deixa un ridícul... Perquè...
Contra el Madrid, el millor jugador del City.
Que no és ni massa, però sí.
Sí, no seria...
Ho diré d'una altra manera. Contra el Madrid, l'únic que es va salvar.
A mi em sembla un mitjancentre espectacular.
Mare meva, 30 anys, si no torna a tenir problemes de lesions, 30 anys, si li queden 4 o 5 anys, 4 o 5 anys fantàstics.
El dubte no és la qualitat de Rodri. Per mi, abans de la lesió, Rodri segurament era el millor migcampista del món. El dubte és...
I ara, extraordinari. Ara, clar, si d'aquí mig any es torna a rebentar el genoll, ja t'ha fotut. Però ara... Brutal.
Molt bé. Doncs veurem com acaba aquesta història, però sí que sembla que el Madrid haurà de fitxar algun migcampista aquest estiu. David, abraçada i a gaudir. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Em quedo amb el Sergi Andreu, que està pendent dels partits d'aquesta nit. Encara no hi ha un oficial de França. Jo estic flipant bastant amb això.
És curiós.
Sí que n'hi deu haver, dic jo, dels partits aquests oficials de repesca pel Mundial, on hi ha representació de futbolistes que juguen a Catalunya, per exemple, el Polònia... Albània.
Lewandowski titular.
Home, això no... Per cert, que juga contra Silvio Mendes Campos Júnior, alias Silvinho. No al camp, eh? Silvinho és el seleccionador d'Albània. Però segurament...
Si fos al camp, potser ho faria millor que algun dels que té allà, no?
No juga malament, Albània.
No, Albània no està malament. Jo crec que Polònia no ho té tan fàcil. No. Crec que és una eliminatòria bastant igualada, eh?
Sí, sí.
Bé, el jugar a Polònia suposo que dona avantatge a Lewandowski i companyia. I també pendents de l'Ucraïna, Suècia.
Sí, Gankov i Benat, els dos jugadors de la Girona, tots dos a l'11 titular.
Bardaggi amb Suècia no hi deu ser, eh?
No.
Doncs tampoc aquí té minuts. Aquesta setmana Bardaggi va fer unes declaracions dient que està content al Barça, però que s'esperava tenir... O que creia que mereixia alguns minuts més, que jo hi estaria d'acord, però...
Jo també.
De moment la competència és molt...
Una miqueta dura, sí.
És molt forta. Sergi, ja que et tinc aquí, ens has d'explicar això de la clausura parcial que pesa... suposadament sobre l'RC d'Estat.
Hi ha una sanció de clausura per part de la Federació, del Comitè de Disciplina, imposada arran del llançament d'una ampolla d'aigua, llançada l'altre dia contra l'àrbitre des d'una zona molt propera a les banquetes, també en part contra Bordalàs. S'ha carregat una sanció a l'Espanyol merescuda, perquè ja fa temps que s'ha amenaçat de sanció. A partir d'ara l'Espanyol té unes hores, uns dies, per recórrer. I ho farà, ho ha de fer... detectant qui va fer el llançament i sancionar-lo aplicant el protocol d'expulsió, etcètera, etcètera, identificant la zona, què va passar, presentarà un recurs i intentaran evitar que arribi a consumar-se aquest tancament, que seria tancament parcial de la zona, perquè ens entenguem, de la graderia baixa que hi ha just darrere les banquetes.
Que són seients de VIPs, diguem-ne, no?
VIPs no.
No sé, home, deuen ser barats.
No és la grada Canito.
Això costa pasta o són invitacions.
El que té collons, des del meu punt de vista, és que l'Espanyol, per dir-ho així, estava advertit per diversos incidents des dels gols, i ara resulta que palmaran els de darrere la banqueta perquè li han tirat aigua a Bordalàs.
Però també li van tirar una Coca-Cola.
Sí, això fa... Vols dir la temporada
sí,
passada,
temporada
eh?
Passada.
Contra el Villarreal. Sí, un cop de Coca-Cola a l'àrbitre.
És a dir, no és la primera d'aquest sector.
De fet, exacte.
Aquest sector s'ha de vigilar, eh?
Sí.
Que van amb jaqueta i sabates, però...
Sí, cuidado, eh? Darrere les banquetes s'acostuma a haver-hi gent bastant abrandada, eh? Sí. Bé, veurem si... En tot cas, si s'acaba aplicant la sanció, com que ara l'Espanyol juga tres partits fora de casa, seria el 25-26 d'abril, no tenim horaris encara, a casa contra el Llevant.
Bé, hi ha temps perquè els comitès decideixin si és just o no, i a veure si l'Espanyol torna a esquivar la bala. Avui tenim acabat de sortir del forn també Espanyol Reservat.
Sí, ja el podeu trobar a l'aplicació, al web de Catalunya Ràdio, també a l'aplicació als mòbils, també a la plataforma 3CAT, on el plat fora és una entrevista pausada, amb calma, a Ramon Terrats, jugador de l'Espanyol, on hem parlat de tot i de més, amb el bo de Ramon Terrats, que és dels petits brots verds que té l'Espanyol en aquest... En aquests mesos, perquè estava al migcampista, ha renascut d'alguna manera. Vols un tastet molt divertit?
Sí, home, foli.
Li he preguntat si signaria... Sabeu que l'Espanyol ve d'una ratxa de 12 partits sense guanyar. És urgent guanyar.
Li he
preguntat, signaries perdre bé al camp del Betis, que és el proper partit?
Ja sé la pregunta.
A canvi de trencar la ratxa amb una victòria al Camp Nou contra el Barça?
Va, ha dit que sí.
Us sorprendrà.
És que preferiria guanyar el Betis i guanyar també el Barça, no?
Sí, llavors... però sí. És a dir, perds amb el Betis i guanyes el Camp Nou i trenques la ratxa amb el Barça.
I no existeix una... guanyar...
És un joc, has de triar.
Sí. Home, clar, sí, no.
Tindria molt de morro, eh?
Clar, és difícil. A veure, prefereixo guanyar ja el Betis. Crec que l'equip està preparat per guanyar i li tinc confiança al 100%. I així crec que és el més important. La victòria que vingui el més aviat possible, que serà la del Betis, és l'important. I després, a més, si vas al Camp Nou amb la sensació de ja d'haver guanyat, clar, no tindràs tanta sensació de dir... Exacte, amb tanta urgència, no tanta pressió, però tanta urgència de tenir que guanyar. Sí, sí. Llavors és Betis, sí o sí.
a pensar que em diria, com que ell és tan perico, pensava...
No ha caigut en les teves males arts, sí. Vols dir, eh?
L'has provocat.
Perquè l'has burxat, però...
Provocat, bueno, i el que he editat, Santi, del tall de veu.
L'has provocat i no te n'has sortit. També et dic que l'Espanyol, com qui diu, necessita una victòria, sí, per salvar-se, i que si fos el camp del Barça seria...
Jo crec que la majoria d'aficionats de l'Espanyol...
No hi hauria
queixa. I Carrats diu, el més aviat possible, tu no m'enredis ara pel derbi, tal, vull guanyar ja.
No hi hauria queixes.
Escolta'm, dues cosetes més del reservat, molt ràpides. Una, conversa Déu-n'hi-do l'estripada d'Estrada Fernández, l'àrbitre de Lleida que va ser durant 12 temporades l'àrbitre de primera divisió.
És estrany que Estrada estripi, sí, també t'ho dic.
Contra l'estament arbitral, parlar de les errades contra l'Espanyol, etcètera, etcètera. Molt interessant el que ens ha explicat. I hem tingut un record molt sentit també amb l'Eudald, perquè l'Eudald el va conèixer, amb Manolo Cánovas, que ens ha deixat aquestes últimes hores, als 79 anys, periodista al Mundo Deportivo, una gran referència del periodisme esportiu del país.
Una gran persona.
I un gran tio.
Un gran tio.
Durant
tio
molts anys, cap de la secció d'Espanyol de Mundo Deportivo, certament els que el vam conèixer, a part de la seva capacitat professional, coincidim tots que era un tio collonut, i des d'aquí la nostra abraçada, família, amics, la seva filla, la Raquel Cabezón, ha estat futbolista molts anys i darrerament directora esportiva de l'Espanyol.
Sí, fa un cert temps que no, però sí.
Doncs una abraçada per tots ells i un record pel Manolo Cánovas. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau.
I gràcies també al Santi Jiménez, al Jordi Grau i a la Mireia Vera. Podeu anar-vos-en en pau.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi
gràcies.
Molt bé, una abraçada.
Costa. Digui'm. Hi ha gairebé 7 quilòmetres entre TV3 i Catalunya Ràdio.
7, jo he dit 3, eh?
I el Costa ha dit un.
I el Costa ha dit un, eh? O sigui, és per
7 quilòmetres.
És per fer el París de cara amb aquests dos, eh?
Estem tan units... Que
dos GPS amb potes.
Sí, estem tan units que la distància...
Això sí.
Sí, a mi és que sembla molt pròxima.
Sembla tocar.
Va, Grau, abraçada, Mireia.
Adéu-siau.
Una pausa i bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El Dia de la Mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra Dia de la Mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia de la Mare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Visió personalitzada. Tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia. Adaptades a tu. Cotet. Una nova manera de sentir.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada, i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies, i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Aquest dijous al Fanzone, especial de la Masia. Tots els secrets del que hi ha allà, en aquest planter del Futbol Club Barcelona. Amb Charlie Reixac. Ué! Amb Guillermo Amor. Ué! Amb Jordi Roura. Ué! Amb García Pimienta. Ué! Amb alguna trucada sorpresa.
Falta el més important, jo també estaré.
I Jean-Marie Dongu. Us hi esperem aquest dijous. Fins ara.
Fanzone. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet. Avui, amb la Copa de la Reina en marxa ja a Tarragona, en el primer partit, el de quarts de final, el Saragossa s'ha imposat al IDK de Guipúscoa per 71 a 61. Acaba de començar el segon entre el València i l'Encino. En teoria, les valencianes són les favorites, però ha començat molt bé l'Encino. 4 a 13 a l'equador del primer quart. No sé si puc saludar No puc saludar encara la Laura Antoja, que és precisament a Tarragona, al pavelló. Sí que puc saludar l'Ernest Macià i el Xavi Ballesteros. L'Ernest, hola, Xavi.
Bona tarda.
De seguida parlarem d'aquesta Copa. L'Uni debuta demà contra el Perfumeries Avenida en el partit que tanca la ronda de quarts de final. De moment, amb el Xavi i el Valle, amb el Xavi i l'Ernest, el Xavi i el Valle són la mateixa persona. Amb el Xavi i l'Ernest parlarem del Barça Estrella Roja de demà, Ernest, que podria tenir, no la tindrà, però podria tenir com a titular que Juan Núñez és a punt de tornar.
Sí, el que passa que no tornarà encara demà, eh? El Barça anirà molt en compte amb quan retorni. Segurament la setmana que ve és una data una miqueta més prudent, però vaja, jo l'he vist ja doncs fent una part de l'entrenament amb l'equip i sembla que ja és una qüestió de que Xavi Pasqual digui, doncs, vinga, som-hi. Però, ja et dic, tot i que és una part molt important de la temporada, aquest jugador que ha estat tan lesionat, que porta 2 anys pràcticament lesionat, vull dir, ara tampoc hi ha pressa, perquè si es torna a lesionar, clar, ja ens n'anem a l'octubre, novembre de l'any que ve i vas perdent el jugador.
Quan torni, l'únic lesionat serà la Provítola?
Sí, la Provítola, sí, eh? Sí, sí.
Bé,
sí, sí.
També és veritat que amb el temps que porta inactiu s'ha de tenir en compte que Núñez difícilment, vaja, tornarà a tenir ritme per aportar ara aquest tram final de temporada, però evidentment és millor que estigui a punt per jugar. Ernest, m'he estat mirant el calendari del Barça i, a veure, tens 2 victòries de coll sobre els equips que no jugarien play-in, per tant, a falta de 5 jornades, el play-in sembla ben encaminat, però compte, perquè el calendari és Estrella Roja demà a casa, el Guiris a fora, Panathinaikos a casa, Mónaco a fora i acabar amb el Bayern a casa. I clar, d'aquests 5, 4 tenen exactament les mateixes victòries que tu, per tant, jugues contra 4 rivals directes. Bé, és un calendari enverinat per... Ja no dic per entrar a play-off, sinó fins i tot per garantir plaça de play-in.
Sí, té 2 lectures. Una que és enverinat, perquè són rivals directes, però l'altra que és possible, perquè cap d'ells és dels favorits per guanyar l'Eurolliga. Per tant, no són rivals com el Madrid, per exemple, que ja està clar que és molt difícil guanyar-lo en un moment important de la temporada. I la majoria d'ells, o alguns d'ells, per exemple el de demà, per exemple el Panathinaikos, és el Palau Blaugrana, i algun d'ells veurem el Mónaco com està, que sabem que econòmicament doncs, els jugadors tenen problemes per cobrar i que ha baixat molt però encara no ha acabat de sortir del tot, i aquest és el dubte, com estaran a la penúltima jornada, si s'hi jugaran o no, i el partit més difícil potser és a la pista dels Alguiris, però tens el partit de demà, que és un rival directe amb el qual tens l'Averaix molt bé, si guanyes és fantàstic, i tens l'últim partit amb el Bayern, que no s'hi jugarà res a casa. El que passi entremig ja, doncs, però el Barça amb 2 victòries d'aquests 5 partits estaria play-in.
Mm-hmm. Valles, com ho veus?
No, jo veig que el play-in el té molt ben encarregat, però moltes vegades parlem del play-in com un premi, que ho seria, tenint en compte com estan en la temporada i el nivell dels equips i la duresa del calendari amb les baixes que ha tingut, però clar, és que en aquest play-in vol dir que el Barça s'hauria d'enfrontar en 2 eliminatòries, Mónaco, Panathinaikos, Estrella Roja, són els que ara estan implicats, o sigui que sí, el problema moltes vegades és allargar aquesta temporada més partits de màxim nivell i d'exigència, tenint en compte que té el calendari de l'ACB. Per tant, és molt important, aviam si es pot esgarrapar aquesta 6a posició, perquè està clar, Costa, que si el Barça és capaç d'entrar en play-off, no et diria que la temporada està feta, però, home, crec que seria de molt mèrit tenint en compte com ha anat tot plegat, no? Mm.
Ara crec que sí, tinc la Laura Antoja des de Tarragona. Hola, Laura.
Hola, bona nit.
Què tal el pavelló d'aquesta Copa de la Reina?
Bé, bueno, pavelló que hi ha hagut molta controvèrsia perquè és un pavelló força petit.
Ah.
Tot i que, sí, hi ha capacitat per 2.700 persones i ha faltat molta necessitat d'entrades, la gent realment està una mica disgustada amb aquest tema, però un cop superat això, quan arribes aquí hi ha una fan zone muntada, comença a arribar tot el que són les aficions, els partits ja han començat i ja es nota el bullici de la Copa de la Reina, que és fantàstic.
Però és el pavelló on s'han jugat, crec que les últimes 2 lligues catalanes, si no em corregiu,
sí.
I té tan poc aforament, només 2.500 localitats?
2.700 amb grades extensibles.
No, el feia més gran, la veritat. Ara que m'hi fixo...
No, bueno, ara l'aforament eren de 4.200, no amb l'ampliació?
Amb l'ampliació dels últims temps, potser sí, però al final... Aquest aforament venint de copes amb una capacitat tan gran com va ser la Copa Saragossa, que es va omplir un pavelló de 15.000 persones, està quedant molt curt. Està quedant molt curt per tot el que està siguent ara mateix el bàsquet femení i l'afició que arriba amb una competició com aquesta.
Bé, doncs una llàstima. Esperem que com a mínim l'organització sigui impecable i el torneig s'ho valgui. De moment, Laura, tenim el Saragossa ja semifinal, en teoria, d'aquest partit que s'està jugant, tot i que ara mateix encara guanya l'Encino, hauria de passar el València. Demà entra en joc l'Uni Girona contra el Perfumeries. Qui veus més a prop d'endur-se aquesta copa?
Home, el favorit per com està anant l'any i per com està a nivell de joc és el Casademont Saragossa, que porta una dinàmica boníssima tant a la Lliga com també a la competició europea, que està a quarts de final de la final a Six. Mm-hmm. Vale? Llavors, ha demostrat avui també amb una entrada potser de partit una mica amb nervis, que és típic del primer partit de Copa, però després ha passat per sobre amb una Mariona Ortiz, bueno, doncs, replegant el seu joc d'una manera i repartint joc, i de que no ha tingut cap opció. Anem a veure com arriben sobretot equips com Uni Girona, que està molt bé tant a Europa com aquí, com a la competició d'aquí, però també és veritat que amb una plantilla curta i jugant l'últim partit de divendres, que a més es juga molt tard, ja tornem amb el factor de recuperació de cames, de veure si arriba a la final, arriba amb una bona disposició. La resta, València...
La part bona, Laura, dic jo, és que farà 3 dies seguits si arriba a la final, però va per la part del quadre on no hi ha València ni Saragossa, no?
Sí, el que passa que el primer partit ja és amb Avenida,
sí,
no?
Sí, això és
que
veritat.
Ja és el gran rival a batre i que ja s'hi haurà de posar el 300% per superar-ho. No pot fer com segurament València i Saragossa en aquest cas. A més, si trenquen el partit abans, doncs poden recuperar una mica i fer rotacions.
Com deia Íñiguez, normalment a les copes es va de menys a més i aquí haurem d'anar de més a més.
De més a més.
Ja té raó.
Sí.
En fi, demà estarem pendents d'aquest debut de l'Uni Girona. Laura, estàvem parlant amb l'Ernest i amb el Xavi de les opcions de play-off del Barça. Tu també ets optimista com ells?
Home, penso que almenys ho depèn d'ells mateixos, no? Perquè són partits que es poden guanyar, com bé hem dit fins ara, i és una situació que, venint d'on es ve i amb el patiment que es porta a sobre, jo penso que sí, que s'entrarà a play-in i es relaxarà una mica tot l'ambient i la tensió que es porta, no?
Clar, aquí la cosa és, com deia el Valles, intentar fer play-off directe i estalviar-te els dos partits previs de play-in, que segurament encara et portarien més al límit, però vaja, veurem de què és capaç el Barça, començant demà per aquest partit contra l'Estrella Roja, que com tots els de l'Euroliga el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, la Lloberes i el UAC. Deies
sí,
el mes.
Deixa'm dir que en aquest context hi ha tants equips, l'Average serà important, l'Average múltiple, i el Barça el pot tenir guanyat amb el Panathinaikos, l'Estrella Roja, almenys si no perd gaire, jo crec que ha d'aspirar a guanyar els partits, però té l'Average bastant bé, Panathinaikos, Estrella Roja, Mónaco, no ho recordo, el Zalgiris el té perdut, però no és un mal escenari. Si vas més amunt, ho té perdut amb tothom, però amb aquests, que és amb els que jugarà l'última plaça de play-off, no ho té malament si guanya 2-3 partits.
Doncs a veure, de què és capaç aquest Barça amb problemes. Xavi, acabo amb tu. Demà s'anuncia la renovació de Dani Miret a la penya.
Sí, demà la renovació era una renovació que es volia fer anunciar abans d'aquest emparellament de quarts de final contra l'AEK, per tant crec que és una bona notícia signar per més d'un any i per tant continuïtat en el projecte, jo crec que és molt important.
Està bé, com dius, perquè és evident que l'objectiu de la temporada és la Final Four de la Champions, i no s'han volgut esperar aquesta eliminatòria de play-off prèvia, que si va bé, perfecte, però si va malament, doncs... Podria qüestionar el càrrec de l'entrenador, i és evident que la penya ho té clar abans d'arribar-hi. Senyors i senyora, ho deixarem aquí. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
Vagi a vosaltres.
Bona nit.
Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ja és aquí la novena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
El Rubén és advocat. Amb el que cobra no pot fer front a cap imprevist.
Jo vaig al zero cada mes. El que serien les despeses que et mantenen un cert confort, les tens. El que no tens és la seguretat. Un divorci, una malaltia, i et porta a l'altra classe.
La Noèlia treballa de periodista cultural.
Fins i tot el meu pare encara sobta de dir: però filla, si tu ara que tens aquesta feina, com pot ser que no et puguis comprar un pis?
La Lali és investigadora a la universitat.
No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable.
Tots amb perdut poder adquisitiu en un context on el sistema tributari beneficia les grans fortunes.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El declivi de la classe mitjana.
Dissabte a les 10 de la nit.
Fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Connectats amb l'emoció de la volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la volta.
Temps per la volta a Catalunya. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Avui quarta etapa, que en teoria ens havia de fer pujar a Vallter i, per tant, espectacle de muntanya, però ens hem quedat amb les ganes per culpa del vent, eh?
Sí, ja, ahir al vespre ho va notificar l'organització de la volta davant l'activació del pla. Per aquestes ventades fortes, doncs es va decidir suspendre la pujada final a Vallter, final d'etapa a Camprodon. Ha estat descafeinada, perquè a més els ciclistes s'ho han pres amb calma per alliberar cames de cara a les dues etapes de muntanya que venen demà i demà passat. Victòria d'etapa a l'esprint per Ethan Vernon, segon Dorian Godon, el líder de la general, i tercer Tom Pidcock. Rescato Pidcock, que ha estat tercer perquè ha rescat alguns segons de bonificació i ara situa segon a la general. Godon es manté líder a la general, a 13 segons Pidcock, a 14 Benepul i a 24 Vingegaard.
Molt bé, doncs de diferències, marges curts entre els favorits, demà dius que ja sí, muntanya de veritat, eh?
Sí, demà sortir de la Seu d'Urgell, ja d'entrada es puja muntant de Tost, i s'enllaça una carretera que han asfaltat no fa molt, pels ciclistes encara és bastant desconeguda, per venir a llaçar cap al Berguedà per la zona de Josa, es pujarà a Fumanya, aquí al Berguedà ja, Collada Sobirana, i l'ascensió final a Coll de Pal, on hi havia cert temor també molt vent, però sembla que ho respectarà bastant, tot i que farà fred, però aquesta pujada tan llarga i dura, doncs que serà una de les decisives d'aquesta edició de la Volta.
Espectacle i caràcter decisiu a l'etapa de demà, la cinquena. En parlarem com cada dia amb l'Isaac. Gràcies.
Adeu.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat.
Vera! En paral·lel a la Volta a Catalunya, avui falten 100 dies clavats per l'inici del Tour, que, com sabeu, arrencarà el 4 de juliol a Barcelona, i l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat una festa. Mira, mira quina ballaruca. Allà hi ha anat la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam.
Bona tarda.
Què tal, la festa?
Doncs molt bé, aquí està el doctor Prats tocant. Ha presentat també la cançó oficial que es diu Energia. I res, la jornada s'ha fet en homenatge a aquesta sortida del gran depart del Tour de França, que comença aquí, a Barcelona. També han fet un homenatge a ciclistes, a entitats ciclistes històriques de la ciutat, i s'ha comptat amb la presència dels ciclistes Ivan Romeo i també de Miguel Indurain, que ha parlat de l'èxit de Pogacar i del repte que té aquest any.
Molt bé. Doncs... i Miguel Indurain, a veure si podem escoltar Miguel Indurain.
Mundiales, ha conseguido un buen palmarés, o sea que a ver dónde acaba. Ahora está en plena, los demás ya hemos acabado, él está en plena potencia, está consiguiendo grandes cosas y sí, este año tiene un bonito reto, a ver si puede ganar el quinto Tour.
A veure si podem parlar demà amb més calma amb Indurain. Míriam, alguna cosa més que vulguis destacar d'aquesta festa dels 100 dies per la Grande Part?
Sí, també s'ha activat el rellotge. Aquest rellotge que marca els 100 dies, com mencionaves, de l'arribada del Tour, i s'han il·luminat els edificis més emblemàtics de la ciutat, també.
Molt bé, doncs el Barcelona que comença a fer ambient per un dels grans esdeveniments esportius d'aquest any, d'aquest 2026 a la ciutat. Gràcies, Míriam.
Gràcies a vosaltres.
Torna el Damià Aguilar. Hola de nou, Damià.
Hola de nou.
Per parlar-nos de motos, perquè aquest cap de setmana es disputa la tercera aturada del Mundial de MotoGP a Austin, a Texas, un circuit on Marc Márquez ha guanyat 7 cops, i amb això sembla que estaria tot dit, eh?
Bé, tot, i estic d'acord, eh? El que passa és que la darrera victòria és el 2021, sempre amb Honda, 2022, sisè després d'una mala sortida, 2023, absència per lesió, 2024 amb Ducati Gresini caiguda, 2025 amb Ducati oficial caiguda. Sí que va guanyar l'esprint la temporada passada. Això d'una banda, de l'altra, que físicament no està al 100%, i encara no ha guanyat cap cursa de Gran Premi aquesta temporada, encara no ha arribat, per tant, a la victòria 100. I com era previsible, el Tro de Cervera, lluny de criticar Ducati, diu que té la millor moto i és el millor equip, però diposita en els pilots Aprilia la condició de favorits i es protegeix amb el seu estat físic.
Estoy en un momento que aún tengo que ser paciente conmigo mismo y sentirlo. Evidentemente, si lo siento, saldré al ataque, y si puedo quedar tercero, mejor que cuarto, como intenté en Brasil y no pude. Pero bueno, esto es de lo que se trata, sacar y rascar el máximo puntos posibles en cada carrera, porque esto durante la temporada es largo y no significa que vaya a ir a mejor, pero puede ser que de un gran premio a otro cambie un poquito la dinámica.
I demà a les 9 del vespre, la sessió bona dels divendres, dissabte a les 9 del vespre per API Web i per 3CAT cursa sprint, diumenge també online, i igualment en directe a la cursa del Gran Premi, però a les 10 del vespre diumenge.
Doncs apunteu aquests horaris. Per acabar, Damià, el Comitè Olímpic Internacional ha decidit restablir els testos genètics de feminitat per poder participar en els Jocs de Los Angeles 2028, una mesura que no és retroactiva, però el resum és que per competir amb les dones has de ser dona al 100%.
Així és, el comunicat del COI diu que les competicions olímpiques femenines estan reservades a persones de sexe biològic femení. El 2021 el COI va delegar en les federacions internacionals dictar aquesta mena de normes i ara en recupera la iniciativa. Els testos cromosòmics van estar en vigor del 1968 al 96 i després s'hi va renunciar per pressions de la comunitat científica. Ara el Comitè Olímpic barra el pas tant a les esportistes transgènere com a una part d'atletes intersexuals, tot i ser considerades noies des del naixement.
És la primera mesura, com dèiem abans, important que pren la nova presidenta del COI, Kirsty Coventry, que, però, s'aplica a partir del 2028 i que no és retroactiva. Eh?
Per tant, la boxejadora algeriana Iman Khelif podrà mantenir el seu or de París. Ella mateixa va confessar que té el gen SRY, que és un gen clau en la determinació sexual masculina. El COI legisla i les federacions internacionals hauran de fer aquests testos a instàncies de les estatals. Els atletes passaran el test una sola vegada a la vida. I alerta que això està en vigor des de l'any passat en l'atletisme, la boxa i l'esquí, però la seva aplicació ha plantejat en alguns casos dificultats pràctiques i legals.
I és evident que és una matèria polèmica. Gràcies, Damià.
Fins ara, adéu.
Un
minut i les 9, la Sònia remata al tot costa.
Ha aparegut l'11 de França a 20 minuts per començar el partit, no deixa de ser sorprenent, i juga Mbappé. Mbappé titular, és cert que hi havia informacions que deien que ell ja es veia per jugar al derbi madrileny d'inici. El cas és que la seva primera titularitat postlesió serà en aquest Brasil França, on recordem també hi és Rafinha. Ja estan en marxa la majoria dels partits de la repesca. Recordem partits interessants. Turquia, per exemple, ja ha eliminat Romania. En marxa la resta de partits. Res destacat fins ara. Mira, Suècia ha marcat davant Ucraïna 0-1 ara mateix.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I, per cert, que el Xavi Ballesteros em confirma que al pavelló de Tarragona hi caben 4.200 espectadors. Per tant, un aforament suficient. Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui i a vosaltres. Per cert, i tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Sergio, els 2-6 a Madrid van que volen, eh?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?